104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el Cabañal en la ciudad de Valencia. Puede que estés escuchando este programa en otra emisora. También puede que sea en Valencia o cerca de ella. Eso es porque habrás sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y estarás escuchando, en ese caso, Radio Clara. Y si andas cerquita de la ciudad de Granada y nos estás escuchando, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que intentamos darle contenido. Hoy vamos a hacer de nuevo un viaje. Tampoco vamos a irnos muy lejos, como casi siempre. En este caso, unos 80 kilómetros de la ciudad de Valencia, en concreto las comarcas centrales de aquí, del País Valenciano, y todavía más concretamente al pueblo de Albaida. Allí hace unos días estuvimos hablando con Vicent Soriano, que desde el 24 de mayo del 2015, fecha en la que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, ha comenzado todo un proceso judicial en su contra, ya que Vicent se negó a ser presidente de la mesa electoral, cosa que le había adjudicado la Junta Electoral de Zona. Y Vicent incurrió en un delito tipificado en el Código Penal, que es el delito electoral. Ese mismo día, pues la Guardia Civil del pueblo al lado de Ontinyent estuvo todo el día buscándole por el pueblo y finalmente al día siguiente se presentó con su abogado en la caserna, en el cuartel de Ontinyent, de donde provenía esta policía, y allí fue detenido. Durante la primera semana de septiembre recibió una notificación en el que la fiscalía le pide 8.000 euros de multa. Pues bien, no vamos a seguir dando más datos porque sería un poco tonto repetir lo que nos va a contar mucho mejor en esa entrevista que mantuvimos Vicent Soriano. También a su lado, en este caso, estaba Andreu Moreno, su abogado, que también irá apuntando algunos datos que se le escapaban a Vicent. Así que sin más, vamos a escuchar la entrevista.
Joan va a plegar la carta a casa, notificarme que yo tenía que estar como presidente a la mesa electoral el año pasado, en el 2015. Si no me engaña, va a ser el 24 de maig, que eran las locales y autonómicas, las elecciones locales y autonómicas. Claro, cuando a mí me ha plegado esta notificación, jo simplement no volia assistir com a ocupar este càrrec, més que res per un tema d'ètica i de com a conseqüent a mi mateixa de simplement pues, em vas negar, em vas ficar en contacte amb altra gent que ja ho havia fet, del col·lectiu Tortuga d'Elx, també una espècie de xarxa que està ben sobre diferents insumisos o que són o que aposten més per la desobediència civil, en aquest cas vas voler tirar endavant l'assumpte, també per un pas ampliar ta mena de campanya que sí que vol impulsar-se més més a nivell estatal sobre la insubmissió electoral. Es pot dir tant insubmissió com desobediència civil, perquè no deixa de ser un acte de desobediència civil.
Tu vas rebre primer una notificació de la, si no m'equivoco, de la Junta Electoral de Sona. Vas fer una contestació alegant els motius, no?
Ho vaig fer. Dins d'aquest plaç de 7 dies es vaig enviar una carta notificant, pues, crec que en un altre model democràtic, no crec que en este, que per a mi no és democràcia, aleshores la manera més directa d'enfrontar-me a això va ser fent este acte. I ahir ho especifica, en la carta ho especifica així de clar. Això, d'apostar més per un model tan social i econòmic, que, tant que diuen ells, que per molts que diuen que sóc antidemocràtic, pues bueno, la meva democràcia és una altra, però no deixa de ser democràcia. La que em cohibís no és democràcia per a mi, però bueno. Sí, la carta que vaig enviar també, l'última part de la carta també ho dic així, no pretenc ni obligar a ningú a fer res, ni pretenc boicotejar les eleccions, simplement jo com a mi mateixa, com a persona que no vull participar d'esta manera, per les formes en les que s'han fet i per la manera que està feta, simplement no volia assistir, que és el que vaig fer, simplement va ser quedar-me en casa, ni vaig obstruir, ni vaig fer cap tipus de boicot, ni presencial, ni físic, ni res. La resposta va ser, jo la vaig entendre com a amenaça. Donar-me la negativa i recordar-me la llei electoral com està. Que si no assistia, tenies 24 mesos de multa més un any de presó. Que és el que la llei electoral diu això.
Conta-nos, perquè bueno, després va arribar el dia, no?, de les eleccions, i què va passar? Tu no vas anar?
Pues el dia en realitat va transcurrir normal. Jo vaig estar pel carrer, vaig anar a esmorzar i tot, tenim uns amics, vaig estar en casa amb la família dinant, i per a migdia, després de dinar, per ahir va ser quan van començar a tocar-me de que la Guàrdia Civil ja estava anant col·legi per col·legi, buscant-me, preguntant per mi.
La Guàrdia Civil pertanyia, no sé si a la caserna d'on tinyent o...
A la caserna d'on tinyent.
Ells no van anar a la teua casa, sinó que van anar a buscar-te pels col·legis electorals.
I a ma casa també.
I tu com vas viure i ses hores, no? Perquè, bueno, Albaida no és que sigui un poble menut, però és un poble. Així molta gent es conegueu entre vosaltres, s'assabentaria molta gent, no?
Tot el poble. Tot el poble estava assabentat. De fet, estaven a tota hora tocant-me. La Guàrdia Civil també estava tocant-me, també... Em va tocar durant tota la vespre, em tocaria 7 o 8 vegades, la família, els amics... I aquest dia va ser un poc rebombori. Amagame, vaig estar amagame, com un fugitiu, en realitat.
A veure, nosaltres, des d'un primer moment, ens vam presentar voluntaris allí, simplement per complir el tràmit un poc, no? Més bé, simplement fer el tràmit, de firmar tots els papers i ja està, i ja després esperar la citació judicial. No n'hi havia res més que investigar, perquè estava tot ja investigat. No hi havia que practicar diligències perquè no hi havia res que investigar. El delicte era molt simple i ja s'hi havia sigut reconegut des del primer moment. I va ser un poc sorpresa per a nosaltres quan vam veure que la intenció de la Guàrdia Civil era, pues, al parecer, retindre-lo com a mínim un dia. I enteníem que era una detenció il·legal, que si duen a terme aquesta detenció, pues, que seria una detenció il·legal, perquè es vale que la llei sí que el permet tindre fins a 3 dies no detingut, però... la llei diríem té dos límits. Uno és el màxim és el de 3 dies, i després hi ha un altre límit que és el temps necessari per a realitzar la investigació. Si ja està tot investigat, no hi ha cap necessitat de detenció, més que, que no hi ha perill de fuga ni destrucció de proves, o sigui, no... I bueno, simplement, pues, ho vam comunicar al jutjat, i el jutjat va procedir, diríem, de la forma més correcta, que va ser declarant que no, que tenia que eixir en llibertat. Però la meva sorpresa va ser quan vaig anar al quartel esperant que anara a eixir, estava ja en canals, perquè allí ja on estan els calabossos. O sigui, va eixir i després ja el van tornar a citar perquè declararan seu judicial i ja està. sincerament crec que el fet de l'actuació policial en si, en aquest cas, jo per mi era totalment innecessària. O sigui, no calia... per el tipus de delicte que és i per l'actitud que va tindre sempre Vicent, no calia una actuació policial d'eixa manera. Sí que li vaig demanar explicacions a la Guàrdia Civil en el sentit de que perquè anaven a mantindre a fer eixa detenció o a mantindre eixa detenció quan era innecessari, però bueno, i no vaig rebre ninguna resposta. Em van dir que bueno, que com jo era abogado, jo ja coneixia la llei i que ja sabia com funcionaven aquestes coses, que són explicacions així un poc genèriques que solen donar-te quan no volen donar-te una explicació. El delicte és molt simple, és un delicte que diríem que està tipificat en la LOREC, que és la llei orgànica del règim electoral general, i simplement és que les persones que estan, diríem, nominades per estar en una mesa electoral, pues tenen l'obligació d'assistir, i la no assistència sense cap causa, diríem, que ho justifique, pues la llei considera que és un delicte. Dificultat ni té ninguna complicació especial, ni és un tipus delictiu que siga especialment rebasat. És més l'aspecte polític el més complicat, no? O el més, com dir-ho, el més conflictiu. Des del punt de vista polític és molt més qüestionable. Si és moralment correcte o si és just que t'obliguen a participar d'un procediment electoral contra la teua voluntat.
I, bueno, què li estan demanant ara mateix?
Són els 8.000 euros que demana el Ministeri Fiscal. El tipus de sanció és dies multa, una multa de tants euros durant tants dies. Perquè al final tu sempre fas la suma total. Que jo crec que el Ministeri Fiscal no ha tingut en compte les circumstàncies del cas. Crec que no ha tingut en compte que en tot moment han participat, diríem, de bona voluntat en el procediment, no hem intentat amagar res. Vicent va fer una carta explicant els seus motius per quals no anava a anar. Entonces no es pot dir que Vicent no hagi facilitat la instrucció del cas, més tot el contrari. O sigui, abans de que es produïra, diríem, el fet delictiu, ja s'estava avisant de que anava a produir-se. I creiem que la sanció ja d'entrada és molt desproporcionada.
Des de maig, no? Fins ara, com està sentint este procés?
Ese fet de dignitat de dir... És la meva oportunitat d'enfrontar-me front directament a l'Estat i vaig a dir-los a la cara que no. I vaig argumentar el per què no. Però per l'altre costat, la por, els nervis, la família, la parella, tot, la gent del poble, el que diran, el que no sé què, ta mare diguent-te, a veuràs, el que passa en els pobles, jo no sé anat això, però en els pobles això sí que passa molt de, a veuràs, ara els van a dir-te de terrorista en amunt, i el que siga, però bueno, també... He de dir que per molta gent que no m'esperava del poble, que mai ha tingut cap tipus de relació ni política ni social tant quan estàvem treballant des de l'Ateneu com en altres projectes que hagin pogut haver durant durant aquests anys, he tingut gran recolzament de la gent que menys em pensava.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
M'ha qüestionat moltes coses durant tot aquest temps, a dir, a mi no canvia res en aquest fet, però només del fet això, de que gent del poble que no ha tingut cap tipus de relació en els moviments socials de l'entorn, processos assemblearis o el que siga, que ara el vinguin i que el donen aquest suport, a mi em fa, o per lo menos que la gent puga arribar a qüestionar tant com està la situació de la corrupció política que està ben tant al País Valencià com a la resta de l'Estat. La repercussió que té una persona d'un poble que actua front a una llei de X manera. Això està plegant, s'està qüestionant, almenys així en el Baida sí que he rebut que s'està qüestionant i això a mi em sobra. Entonces també em gratifica, això em gratifica dir, bueno, no ha sigut en vano, no. Tot acte produeix un efecte.
Què esperes tu de tota aquesta lluita obstinada, entre cometes, que esperes?
Esperar? No sé, en realitat no esperava res. Tant de temps manejant en processos més horitzontals o moviments més assemblearis, en el que apostes per aquest model, tant per un model més social, no? Més de xarxa, i que fem tanta crítica a lo que és el model econòmic, este de que anomenen, bueno, que anomenen, no, del capitalisme, pues clar, front a estos models, la meva opció, jo veig que tenia l'oportunitat, tenia el moment idoni de dir, ara és la meva, de dir a qui jo sempre li faig crítica o a qui jo sempre li faig oposició, és la meva d'argumentar-li a la cara o de fer-ho a tota veu, perquè no crec en este model democràtic, perquè no crec en este model econòmic i per quin model aposta i per quin model suposa que, bueno, suposa no, he estat treballant durant en diferents moviments, processos o qüestions. Veig que hi ha una doble moralitat o una dualitat respecte a tot el que és el nostre entorn social pel carrer en el que mai s'acaba de definir. Entonces jo vaig creure molt important definir-me, de no, pot ser que és un bon moment per explicar que sí que hi ha una espècie de moviment o de xarxa que està treballant sobre aquest tema en concret. Hi ha una pàgina web o blog, bueno, un espai web, que es diu Descenso Electoral. Diferents col·lectius, com del País Valencià, en aquest cas el de Tortuga d'Elx, el grup antimilitarista, que és el que més està treballant sobre aquest tema, i en Euskadi, que és sobre el que estic veient, que és on més està treballant aquest tema, estan portant endavant campanyes d'aquest tipus, no? De lo que és la insubmissió al consens electoral. Ho anomenen d'aquesta manera, encara que sí que existís un debat, perquè no és insubmissió, és desobediència civil, però bueno, s'engloba d'aquesta manera, insubmissió. Sí que s'està treballant sobre l'assunt. Ara, per exemple, en aquestes últimes eleccions, tant en Euskadi i en Galícia, ni si no els casos, si no m'enganyen, en Galícia han hagut tres casos diferents i un d'ells d'una dona major que, si no m'enganyo, li diuen Amparo, no me recordo com nom, si no m'enganyo, la Junta Electoral de Zona li ha acceptat el recurs està seguint el procediment en el que està treballant la xarxa esta de la insubmissió al Consell Electoral. Això no vol dir que sí que n'hi ha molts casos a nivell de tot l'Estat espanyol sobre este cas. Sí que ha hagut gent que, en més de no presentar-se, sí que s'ha presentat amb una samarreta. Per exemple, va haver un cas en Manresa o Tarragona, si no recorde mal, amb una samarreta que posava "estic ací, baix amenaça de presó", que també és han condemnat. el mateix donava, presentar-se amb una samarreta de protesta, que no, que també és condemnat.
Encarnissant no seria la paraula, però si estan actuant judicial, fiscalment, no sé com se diria, d'una manera més desproporcionada que en els altres casos que han hagut ja.
Jo crec que encarnissant sí que és la paraula, de fet. Sí, és el mateix que he dit abans, ja penso que és totalment desproporcionada la sanció, la pena, no?, que sol·licita el fiscal, la fiscal en aquest cas, és un poc incomprensible. Tampoc és una persona, diríem, que tinga antecedents, per exemple, per el mateix tipus de delicte, o sigui, que sigui una persona que ja ho hagi fet moltes vegades, per exemple, no és així el cas. O sigui, judicialment, o sigui, des del punt de vista jurídic, no hi ha ninguna explicació de per què el Ministeri Fiscal ha actuat d'esta manera en aquest cas concret. No sé si n'hi ha darrere, no sé, arguments, diríem, o actituds més polítiques, o perquè és una persona igual que podria considerar-se en aquest aspecte pues, igual un referent a nivell, diríem, d'esta zona del País Valencià o comarques centrals, si volen dir-ho. Pot ser que sigui una forma de desincentivar com aquest tipus d'actuacions moltes vegades que fa el fiscal i moltes vegades que és més trist quan ho fan els propis jutjats, que és intentar buscar sancions exemplars. Diran, anem a posar una sanció exemplar per a que no torni a passar, no? Que no servisca de referent a això. Des de l'aplicació d'un dret racional, no? I un dret penal, diríem, que actue des d'un punt de vista, per mi, racional, no caben les sancions exemplars, perquè tu no m'has de sancionar, o tu no has de sancionar, diríem, el per què o el motiu o el trasfons. Tu sanciones l'acció i sanciones els fets que han passat. Això és, diríem, un dret penal que respecte, diríem, pues els drets, no?, i les llibertats de cada un, que es sancionen per lo que he fet, no per lo que soc o per quina és la meva lluita. Això no és sancionable. És sancionable la meva actuació, vale. Això és innegable i ho han reconegut des del principi. Però el sancionar-me per els motius per qual ho ha fet o el buscar una sanció exemplar, això és propi d'una teoria que és el dret penal de l'enemic, que és el que busca és, diríem, criminalitzar la persona en si, no la seva actuació, sinó la persona, buscar quin és el context on actua, tot això, doncs, bueno, per exemple, l'Esquerra Berchale té una llarga tradició d'aplicació del dret penal de l'enemic i també el moviment llibertari, per exemple, doncs, en tots els casos de Pandora i el cas dels titiriteros, tot això. Tipus d'actuacions són actuacions del dret penal de l'enemic, o inclús la llei Mordassa va en aquesta línia també. O sigui, no sancione, no només sancione el que estàs fent, sinó que intente posicionar-te a tu en una situació d'enemic de l'Estat, enemic social, i per tant tinc que reprimir-te doblement, no?, per el que has fet i per el perill que suposes tu per l'estat del benestar i per la democràcia i per pràcticament tots els valors d'Occident. Com que el situen un poc en eixe plano, no?
Pues moltes gràcies per la lluita que esteu donant endavant, esta tasca, que es beneficiarà, jo crec que a la llarga, esperem que més a la curta, a tots i a totes, i per haver compartit este temps en Ràdio Malva i també per la directa del País Valencià.
Gràcies a vosaltres, home.
Sóbrame para llegar a fin de sueldo, a fin de sueldo, me sóbrame para llegar a fin de sueldo, me sóbrame para llegar, no es por esfuerzo, no es por esfuerzo que me he hartado de estudiar y busco empleo. Vamos a votarlo de una vez, así que entrese bien. Vamos a votarlo con B, para que nos den tranquilo de una puñetera vez. No tenemos tanto pan, pa' tanto chorizo.
Pa' tanto chorizo no tenemos tanto pan para dar a mis hijos, porque el que quiere gobernar se llena los bolsillos. Se llena los bolsillos con el sudor de tanta gente y los parados en el camino cultivando huertecitos para echar a los chorizos. Vamos a votarlos de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlos con B, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Soy hija de la democracia y no me dejan participar. Yo quiero participar, soy hija de la democracia. Yo quiero participar, y en Botaca 4 años no está la libertad. Caí no está la libertad, porque somos el presente. Hoy quiero participar pa' crear nuestro futuro sintiendo la libertad. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, pa' que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Ya es hora de que el silencio se empiece ya a escuchar. Empiece ya a escuchar. Ya es hora de que el silencio se empiece a escuchar. Las voces antes calladas hoy se atreven a cantar. Hoy se atreven a cantar, entonando toda una. Democracia real ya, ocupemos toda la calle y empecemos a crear. Vamos a votarlos de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlos con B, pa' que nos dejen tranquilos una puñetera vez.
Bien, pues como decían en la canción, no es lo mismo que te voten con V o que te voten con B. Consecuencias de no querer jugar al juego y de participar de lo que llaman la gran fiesta de la democracia. Las elecciones en las que nos tienen inmersos, inmersas, un año. Hemos escuchado a Vicent Soriano, para quien se apunte ahora al final del programa, esta entrevista a este compañero Vicent, que vive en Albaida y que se negó el 24 de mayo del 2015 a ser presidente de una mesa electoral allí en su pueblo, declarándose insumiso electoral. Las consecuencias y la lucha que está llevando a cabo son las que nos ha contado. También hemos escuchado a Andreu Moreno apuntándonos pues los aspectos legales e incluso morales del tema. La gente implicada, en este caso denunciada, es la que tiene que contar las cosas. Ya hay demasiados opinólogos y analistas que generan opinión. Al menos este programa no es lo que queremos. Hemos plasmado estos hechos y cada cual pues interpretará. De todas maneras, si queréis ampliar información o si no habéis escuchado el programa porque os habéis apuntado ahora y os interesa el tema, deciros que si tecleáis 5 con número puntos suspensivos wordpress.com, pues accederéis a la web de este programa, podéis escuchar si queréis otra vez y también ampliar la información en un reportaje que nos hemos trabajado sobre este tema en la directa. Nada más, vamos a despedirnos hasta dentro de 15 días con esta canción de un grupo mítico ya desaparecido del punk mexicano, Revuelta Propia. Creo que viene bien, en este caso, la revuelta propia que ha iniciado, como nos contaba Vicent Soriano. Salud y hasta la próxima.
Radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.